El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són de 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, avui parlarem d'una nova web per sobrebonear punts de recàrrega de vehicles elèctrics. L'Institut Balear d'Energia està estenent aquesta xarxa a fi de promoure la mobilitat sostenible. I a més també parlarem d'autoconsums compartits, perquè està oberta la convocatòria. Sabrem a mem què és això de l'autoconsum compartit per aquells que encara no ho coneguem, i en parlarem precisament de l'Institut Balear d'Energia. També parlarem amb la directora de cinema Marga Melià, que estrena dia 4 en el Cine Ciutat, Suportant el Paradís, el seu darrer film que parla sobre la nostra realitat. Ja ho vam dir fa 100 anys, Gertrude Stein, Robert Graves, o si no, res, no, ara no en recordem. Mallorca és el paradís si és capaç de suportar-lo. I de fa 100 anys ja s'ha de mirar-ho. Després també parlarem per acabar amb el Museu de Mallorca, perquè reclamen a Madrid la reobertura de les sales d'arqueologia. Amb el demés sembla mentida. El Museu de Mallorca és de titularitat estatal, és a dir, nosaltres, el Consell, no hi pot fer res. És de titularitat estatal i les sales d'arqueologia fa 3 anys que estan tancades. I resulta que és per falta d'agilitat del Ministeri de Cultura. Sabrem el per què d'aquesta contradicció. Però començarem parlant amb una rellotgeria de fa la nit que ha arreglat el rellotge d'escampanar de Manacor, que fa d'haver un any que estava a rompo. Però no només el rellotge d'escampanar de l'Iglesia de Dolors, sinó que era un munt de rellotges antics. Aquesta rellotgeria se diu Brújula de fa la nit. Arreglen els rellotges de campanars i d'ajuntaments d'arreu de Mallorca. Però per què només ho fan ells? Què tenen de particular aquestes joies de rellotges que tenim a campanars i ajuntaments? I amb en Biel Julià començarem parlant d'aquesta qüestió, perquè és molt important saber, sobretot, quines hores. Per exemple, ara són les 12 i 6 minuts. I en Yolanda Ruiz, en Francesc Mateu i en Bernat Nadal, en el control tècnic, començam el dia Mallorca. Mr. Jones, Counting Crows, 1993. Quin tema més maco. 33 anys que han passat volant i el tema continua sent una verdadera meravella, com els nostres rellotges de campanars d'iglesis, d'ajuntaments, d'edificis oficials. Concretament, posem un exemple, el rellotge d'escampanar de l'Iglesia dels Dolors de Manacor torna a funcionar des de fa poc, des que ha de més d'un any aturat. S'havia duia de bòlit a l'Ajuntament Manacorí i els veïnats se'n feien creus que no se'n pogués adobar. Finalment, han estat els rellotgers de rellotgeria Brújula de fa de nits que l'han arreglat, perquè són especialistes precisament en rellotges històrics. En parlam amb un dels seus responsables, Biel Julià. Com estàs? Bon dia, benvingut.
Què tal? Com anem? Bon dia.
Bueno, primer de tot, demanar-vos com així vosaltres vos encarregueu de tots els rellotges històrics de Mallorca, que és que l'ofici s'està perdent, que vosaltres teniu un secret que no voleu dir ningú. Com és això que tothom vos crida? O és que se perd l'ofici? Conta'm, Biel, vinga.
Bé, supos que, bueno, se va corregant la veu, jo crec també, perquè comences amb un, llavances un altre, llavances un altre, veuen que la cosa funciona i llavors supos que se crea com una mica de confiança i mos criden i bueno, anem i els anem arreglant poc a poc tots.
Primer de tot s'ha de dir que eren quatre esferes del rellotge, no és, per exemple, com en Figuera, que només té una esfera, que també l'heu elevat, en Figuera de Palma, de la plaça de Cort. Clar, les quatre esferes, m'imagino que implica més dificultat, perquè és un sol mecanisme que mou les vuit busques del rellotge, de les quatre esferes, o són quatre rellotges diferents? Com funciona això? És un sol mecanisme?
Sí, mira, vos explico. Això és un rellotge electrònic, val? Que té una setantena d'anys, devia ser dels primers que començaven a posar aquí silla, i perquè en aquest campanar, com que és buit per de dins, no hi ha puesto per posar una màquina analògica. És a dir, s'hauria de posar un altre puesto amb unes transmissions llarguíssimes perquè és superalt aquest campanar. I llavors se va posar un rellotge electrònic que té uns, que dona unes senyals elèctriques a cada esfera. Darrere cada esfera hi ha uns mecanismes que reben aquesta senyal i la transformen en energia cap a ser busques perquè marquin l'hora.
És a dir, clar, era electrònic, 70 anys electrònic, sí. Devia ser dels primers, m'he quedat ara un poc.
Sí, sí, sí.
I el problema, perquè estàs tan atent d'aturats, que és que era greu, difícil d'arreglar, era una reparació, ha hagut de substituir peces...
El que hi havia era un desajustament de les busques en so patró. No hi havia cap esfera que ha donat s'hora degut en el desgast. Hi havia un rosses de busca, perquè aquestes busques són molt grosses, d'unes ànimes de ferro que s'han anat rovellant, llavors s'han agafat desgast, hi havia rosses. El que hem fet és llevar tots els bloquejos que hi havia, tornar a sincronitzar les agulles en so patró, i llavors es feia una limpieza de tots aquests engranatges, que segueixen sent engranatges analògics. No, que sigui electrònic no vol dir que els mecanismes que fan moure les busques siguin... Són rodes de llautó, igual, en centros, de bronze i totes aquestes coses. El que passa és que aquests impulsos, en vez de donar-li una màquina mecànica, li dona sort de l'ordenador elèctric. I la reparació ha estat bàsicament això, sincronitzar les agulles, fer una neteja, tornar a engreixar, i ara, a partir d'ara, seria recomanable fer una mica de manteniment en aquests engranatges perquè no se tornessin bloquejar.
75 metres fa d'alçada. Ara estava mirant el campanar de l'Església de Dolors. Imagina't, és l'edifici sí. més alt de Mallorca, si no comptem la ximenea del Morterà, perquè l'edifici més alt de Palma, la Torre del Fortí, que en fa 72, és a dir que no sé si fa vertigen, però la posa allà dalt.
Sí, fa vertigen.
Mare de Déu.
Les esferes s'obren una mica i guaites un poc i diu, epa!
Mare de Déu, 75 sí. metres. Bueno, també crec que l'enginyera de Manacor, el municipal de Manacor, una de de la brigada de l'Ajuntament vos han ajudat, però l'Ajuntament diu que encara, no sé si vos queda encara més ajustar, més filar més prim, bueno, si encara esteu en proves, si ja ho donau per acabat i per... Si li heu donat salta en el rellotge.
No ho donem per acabat, perquè com que és un rellotge molt antic i fa estona que està aturat, nosaltres li hem fet aquesta adobada i el deixarem en proves a veure com respon i això. Llavors, supos que si fem un manteniment li allargarem una mica més la vida, però no deixa de ser un rellotge electrònic que té una setantena d'anys i a lo millor no descartem d'aquí uns anys haver de canviar tota la maquinària perquè que haurà quedat obsoleta. Sí.
Voltos també, com dèiem, esteu especialitzats en rellotges monumentals, iglesis, ajuntaments, heu arreglat en Figuera de la plaça de Cort de Palma, els rellotges també de Felanitx, Alaró, Set Salines, Montuïri, Llucmajor... No sé si n'hi ha hagut qualcun que fos més complicat que altre, o aquest dels Dolors de Manacor ha estat... El de la Torre Rubí de l'Iglésia dels Dolors de Manacor ha estat el més complicat. N'hi ha qualcun de més complicat que altre? Per exemple, aquest de quatre esferes és més complicat que, per exemple, en Figuera? Tu què diries? Què opines?
No. Cada rellotge té les seves particularitats i n'hi ha amb alguns que te trobes que potser estan més deteriorats i se complica la reparació i la restauració per haver de fabricar peces noves, el que sigui, però no, aquest de Manacor ha estat simplement detectar rosses i els bloquejos que hi havia i tornar-ho a sincronitzar. No ha estat tampoc una super, super restauració.
Clar, però és que heu de saber fer de tot, perquè jo he vist, he tingut la sort de veure en Figuera per de dins, i aquells, que és un rellotge mecànic, amb engranatges, un rellotge com aquells antics, no? En canvi, aquest és electrònic, és a dir, heu de saber fer, heu de tocar tot tipus de rellotges, voltes, heu de saber fer de tot.
Sí, en el final te trobes un pot de tot, perquè els ajuntaments darrerament, clar, no volen donar cort en el rellotge manualment, nosaltres automatitzant les remuntades, posant uns motors, finals de carrera, i en el final fas un pot d'electricista, fas de ferrer, fas de fuster, perquè és d'això... Sí, en el final has d'aprendre a fer un pot de tot i perquè aquests rellotges funcionin. Sí.
Bueno, i ara és el rellotge d'escampanada de l'Iglesia del Carme de Porto Cristo, és que no funcionava. Ja l'heu arreglat, vos han cridat, què passarà en esport?
ja ho veurem, no ho sé, només vaig veure per premsa que està espanyat i a veure si ho va arreglar, estem disposats a anar-lo a veure, clar que sí, com a tots.
Però abans, jo m'imagino que els vostres clients, a banda d'ajuntaments i iglesis, vos criden particulars en rellotges d'aquests antics, de peu, d'aquells de corda...
Sí, de fet.
Aquests també els arreglau?
Sí, de fet, ara som dins el cotxe i m'he aturat una vorera xerrant amb altres perquè vaig a veure-ne un amb una car i sí, ara molt movem per tota l'illa, també en particulars, en clients particulars, en rellotges tipus amores, carrillons, sobre taules, sentits... Sí, tot això, i fem un pot de tot.
I de bo veure rellotges que són verdaderes joies, que per ventura, ara m'arrebé, perquè fa 40 i busques d'any, quan va morir la meva predina, va resultar que el rellotge que tenia la predina valia $2 i mos van donar un bon $2.
Sí.
I no ho sabíem. I de bo veure rellotges que deus dir tu, i aquest rellotge és una meravella. Hi ha gent que no sap que té una joia dins que seva. El que passa és que m'ha de robar un rellotge d'aquest gros.
No, de fet, ara la setmana passada me va passar que vaig anar a una casa a veure un rellotge a Palma i me diu que és una dona, me diu, has de veure aquest rellotge, mira, que és del Palau de Versalles i no sé què. I sí, te vas trobant joies que és increïble que siguin a Mallorca.
Que curiós.
Sí.
Que curiós. Sí. Però, bueno, rellotgeria tradicional també en feis, no? Si jo se me romp un rellotge normal, de busques, d'aquest de corda, això també ho arreglau, no?
Sí, ho intentem arreglar tot, sí.
Bueno, perquè si només volguéssiu d'anar d'ajuntaments i d'iglesis, no hauria feina. No ho retria. En qualsevol cas, ja ho sabeu, si teniu un rellotge antic, Can Julià, rellotgeria brújula de Felanitx, ells són especialistes, ens criden per tot a Mallorca. No sé si s'ha perd, la feina de rellotge, s'ha perd. Biel, tu què penses? A Palma només en queda un, que un senyor català que regla rellotges així un poc a l'antiga. No sé vosaltres com ho veus des de Felanitx. S'ha perd la feina de rellotger?
Sabeu que sí, perquè de cada pit anem a més puestos, més cares, de dir, ostres, mos ha costat com un any trobar qualcú que volgués arreglar aquest rellotge, que mos fes un pressupost, que mos digués que sí, que hi hauria... Saps? Perquè a molta gent ja ha deixat de fer aquest tipus de rellotgeria artesanal, com el que feim nosaltres, i se dediquen a un altre tipus de rellotgeria, i quan volen un rellotge d'aquests diuen no, ja, nosaltres això no ho feim. Clar, aquest tipus de rellotgeria artesanal d'un temps se va perdent, perquè la rellotgeria té bastantes branques i aquí a Mallorca, de cada pic, els vells sí que ho feien, però si no agafes el relleu d'aquestes persones, llavors és més difícil trobar joves, per exemple, que comencin o que seguessin fent aquest tipus de rellotgeria.
Idò, no fluixeu, perquè ja ho diuen, feina de rellotger, precisió de rellotger. Biel Julià, des de Felanitx, enhorabona per conservar aquesta feina, perquè si vos criden tantes bandes és que ho feis bé. Enhorabona, Biel, a tu i a tota la família. Biel. Continuau, no fluixeu. Gràcies a vosaltres per la vostra feina i per atendre'm-vos. Gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.
Nosaltres ara precisament parlarem de recàrrega de vehicles elèctrics. Ara parlàvem de rellotges electrònics i ara parlarem de recàrrega de vehicles elèctrics, perquè hi ha una nova web, melip.es, on se pot consultar on poden carregar els cotxes elèctrics.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és dial. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a migdia, El dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.
Electric Light Orchestra, Shine a Little Love, l'orquestra de la llum elèctrica d'en Jeff Lynne. Rara ocasió, fan un tema dolent, Electric Light Orchestra. Els posem perquè parlem d'electricitat, perquè si tu Balear d'Energia ha posat en marxa una nova web perquè els usuaris de vehicles elèctrics de Balears puguin consultar en temps real l'estat de càrrega dels seus cotxos. Aquesta pàgina se diu melip.es i reuneix en una sola direcció informació que fins ara estava dispersa a la web de l'Institut Balear d'Energia. Parlem amb Marta Pons, directora de l'Institut Balear d'Energia, perquè ens expliqui una mica més. Marta, bon dia, benvinguda, com va?
Bon dia a tothom, gràcies.
Bueno, el que no cap d'entendre és com se pot consultar l'estat de càrrega del meu cotxe o simplement l'estat del punt de recàrrega. Com funciona això? On m'he perdut?
Exacte. L'estat de recàrrega del teu cotxe seguirà sent a través de l'aplicació, que és necessari tenir-la instal·lada per carregar en qualsevol moment i per anar ficant dobbers en el teu moneder i fer les càrregues. Això no ha canviat. El que sí que ha canviat amb aquesta nova web és poder detectar quant de números de carregadors funcionen o no funcionen actualment a les Illes Balears. Aquí sí que hi havia moltes fonts diferents, des de Civestat, des de qualque notícia nostra, hi havia diverses fonts oficials i ara les han reunides totes en aquesta nova web.
Clar, l'objectiu és facilitar l'accés a la xarxa, sobretot impulsar l'ús entre els conductors de vehicles elèctrics. Què costa, ara que m'has dit? Què pot costar aproximadament una càrrega completa, ràpida? Això varia depenent del punt de càrrega? Varia depenent del municipi? Com funciona això?
Sí, això, cada municipi pot decidir la seva tarifa elèctrica. Tenim més del 50% dels municipis que ja l'han establert i la resta encara queden gratuïts, però aniran fent el pas a poc a poc a la tarificació. I les tarifes actualment pues, estan, sobretot, o la majoria estan a 0,25 euros a quilowatt hora, i n'hi ha algunes que tenen, bueno, que són de 0,3 i d'altres modalitats. També pot regular cada ajuntament, i de fet ho fan, els temps que pots estar carregant el teu cotxe en via pública. L'objectiu és que hi hagi molta rotació de vehicles perquè no vengui qualcú d'un punt elèctric i acapari aquella plaça que la necessitàvem entre tots. Normalment deixant 4 hores.
D'acord.
Sí.
Hem de dir que l'aplicació Melip està disponible tant per Android com per iOS. Ara ho estic veient, se pot descarregar a qualsevol mòbil i veig que té moltes, se poden fer moltes coses des de l'aplicació. Molt curiós. No sé si és que vos varen demanar la creació d'aquesta nou web, Melip, aquesta nova aplicació, o si vareu saber tots mateixos que vareu detectar les millores que havíeu de fer.
Sí, bueno, un poc entre aquesta xarxa Melip se construeix entre tots, entre els ajuntaments, entre els usuaris de vehicle elèctric i entre el govern de les Illes Balears. La varen posar en marxa a partir del 2020 i s'ha pres molt i molt ràpid, la veritat, perquè és una infraestructura pues, fràgil que està en el carrer, que se banya, que s'espanya, que sofreix cops, i aquesta web surt un poc de la necessitat d'haver d'explicar en diversos idiomes i volem afegir també molt de tutorials en vídeo de com fer segons quines passes perquè no és algo immediat i és algo nou que s'ha d'explicar.
A més, l'aplicació també serveix per planificar, diguéssim, un viatge en vehicle elèctric, perquè pots dir, mira, vaig aquí, puc carregar aquí, vaig allà, després puc carregar allà. És a dir, l'aplicació també serveix per dir-nos per on hem d'anar, no?
Sí, t'indica la ruta en el carregador més proper i pots veure si en aquell moment hi ha qualque altre cotxe carregant o no. I també quan passes per davant a qualque carregador i obres l'aplicació, te surt una notificació de alerta que estàs davant un carregador i si ho necessites pues, hi pots anar a carregar. Que això també és bastant útil.
Bueno, l'objectiu és impulsar l'ús del vehicle elèctric. Encara hi ha reticències. Què opineu de l'Institut Balear d'Energia? Hi ha més cotxes elèctrics, o com a mínim híbrids, de cada vegada més? O la gent encara és reticent? Perquè els mallorquins de vegades som un poc roquers, en aquest sentit. Esperem que s'ho compri el veïnat. Com ho veus de l'Institut Balear d'Energia, l'evolució de l'elèctric?
Bueno, nosaltres veiem una evolució creixent i que és possible, però un poc arrel de lo que deies, nosaltres el que veiem és que necessitàvem recuperar la confiança de la gent, no? De dir que els carregadors que estan en els carrers sí que funcionen, no és vera que més de la meitat no estiguin en funcionament, perquè aquí estan les dades que se van actualitzant cada dia i és vera que se van espanyant, però se van reparant. I nosaltres des d'aquí volem traslladar un missatge de que la situació ha canviat molt, ara funcionen i és el moment de fer el canvi si és que hi havia qualque temor quedar-se sense infraestructura.
Per cert, Marta, ja que parlàvem amb vostè, li volíem demanar sobre els autoconsum compartits, perquè crec que la convocatòria està oberta i, primer de tot, per aquell que no sàpiga què és autoconsum compartit, no m'explicaré, i amb qui s'hi pot adherir i què són aquestes convocatòries. Primer, no m'explica què és autoconsum compartit.
Vinga. Pues mira, un autoconsum compartit és una instal·lació de plaques solars que la fa l'Institut Balear de l'Energia, en aquest cas, a un edifici públic. I nosaltres el que oferim és que si tu vius a un pis o tens un petit local, un comerç o ets una pime que no pots posar plaques en el teu sostre, te pots adherir a les nostres plaques i tu mos fas una espècie de lloguer d'aquelles plaques. És com si mos llogassis dues plaques, són un quilowatt, mos pagues una quota anual i l'energia que genera aquella placa la descompten a tu la teva factura elèctrica perquè la consumeixes.
I, per tant, aquestes convocatòries obertes, qui s'hi pot adherir, què s'ha de fer i qui s'hi pot beneficiar? O sigui, ara que estan precisament obertes les convocatòries per autoconsum compartits.
Pues tenim ara quatre ubicacions, perdona, cinc, que me'n deixava una, tres a Mallorca i dues a Eivissa, i se poden adherir totes les famílies i empreses en un radi de 5 quilòmetres d'aquella instal·lació. Per consultar el mapa, se pot anar a la pàgina de l'Institut Balear Energia.com, Energia per tothom, o el que jo sempre recoman és acudir a l'oficina per a la transició energètica més propera, perquè ja t'informaran de si te pots adherir, de què has de fer i de si te surt a compte o no estar adherit en aquest autoconsum col·lectiu.
Ara hi acabo d'entrar, institutbaleadenergia.com, Energia per tothom, connecta't a una instal·lació pública, a un mapa bastant clar, és molt interactiu. Hi ha 43 instal·lacions, ara, per exemple, estic fent zoom a una que hi ha a Sant Eugeni, després estic fent zoom a una altra que hi ha a l'Aró, és molt interactiu, és molt... institutbaleadenergia.com, a Sa Pobla, a Cap de Pere, Cala Ratjada, hi ha...
Les que estan en blau estan obertes de participació.
Estan obertes, per exemple, Santa Maria. Santa Maria està oberta a participació. Després n'hi ha una altra en Esparvit. Totes les que estan en blau aquí a prop de la... Mira, just aquí de vora la ràdio en tenim una. També de vora el col·legi Camilo José Cela. És molt interessant aquest mapa perquè és un mapa de l'autoconsum compartit que se pot veure a institutbaleadenergia.com. Imagina que és que també va a més l'autoconsum si feis aquestes convocatòries, no? És a dir, anant pel camí correcte perquè és que al cap i a la fi el sol és una part del futur, no?
Sí, i tenim... Si tu veus que no tens un autoconsum col·lectiu a prop, no te preocupis, perquè si te poses en contacte amb les oficines te posaran a una llista d'espera on tenim gent amb ganes de que s'instal·li qualque instal·lació a propet i que se pugui beneficiar d'aquesta energia, que te pot suposar uns 300 euros d'estalvi a la teva factura elèctrica a l'any.
Mare de Déu.
Estem xerrant d'algo que interessa.
Clar, avui en dia 300 euros és una dobberada, mare de Déu. No? I n'hi ha 9 en construcció, és a dir, tots els que estan en groc, els que estan en construcció, ja ho sabeu, institutbaleadenergia.com, per saber els punts d'autoconsum compartit en els que ens podem afegir, institutbaleadenergia.com, i tornant a la recàrrega de cotxes elèctrics, melib.es, la web, o l'aplicació tant per Android per iOS, Melib, per tenir-la en el mòbil. Marta Pons, des de l'Institut Balear d'Energia, moltíssimes gràcies, i de cara en el futur, miram en el futur, perquè el futur ha de ser renovable o no serà. Moltíssimes gràcies, senyora Pons.
Gràcies.
Bona, nosaltres ara d'aquí un instant parlam de cinema. No m'ho mogueu.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui és la nostra radiografia mallorquina. Molt volem fer ressò de la pregunta que se fa una cineasta d'aquí, de Can Nostre, de Mallorca. Fins quan podem aguantar això? És la qüestió de la que parteix Marc Amelià en el seu darrer documental, Suportant el paradís, que s'estrenarà dia 4 de setembre en el cine Ciutat de Palma. Es projecta a la continuació del seu llibre Soportando el paraíso, conversaciones con 20 artistas mallorquines, que va publicar fa 15 anys, alerta. La cineasta, la Marga Amelia, s'acosta en els efectes de la turistificació de Mallorca a través del diari que en 20 de les figures més destacades de la cultura mallorquina. La proposta d'entrada és interessantíssima. Marga Amelia, bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, com va?
Bueno, dius que és una reflexió personal, però també col·lectiva, sobre el territori, la identitat, el paisatge, la turistificació, la massificació, no sé com s'ha de dir, però també de la globalització. Dona per molt, dona per més d'un documental, sí. Aquest tema. Marga, te deus haver hagut d'autocensurar i tallar molt, que és el que més mal fa quan tu fa un documental. Marga, compte'm, com ha estat el procés? Has hagut de tallar molt?
Sí, clar, en el final fèiem broma i dèiem, haurem de fer una sèrie documental, sí. igual que quan vaig treure el llibre, que dèiem, això dona per una enciclopèdia, no per un llibre tot sol, no? Sí. Perquè, clar, hi ha molt de material, tot el que diuen tots els artistes és superinteressant i ha costat ratear, però bueno, ho hem aconseguit i és aquesta proposta. Són 90 minuts, la pel·lícula, són 90 minuts i ja te dic, són en Miquel Barceló, en Carme Riera, en Biel Mesquida, en Susi Gómez, una sèrie d'artistes mallorquins que reflexionen sobre tots aquests temes que tu has comentat, no?
Així mateix, ja, bons personatges. Són els mateixos que és el llibre, de fa 15 anys?
Són, en el llibre són 20, artistes, i a la pel·lícula n'hi ha uns quants menys, perquè trobaven que ja era massa. No varen poder gravar-los tots en el seu moment, però sí que en surten 12 o 13, sí. N'Agustí Villaronga també, és que en surten moltíssims. Sí,
ah, sí, quina meravella, sí. Poder recuperar en Agustí. Sí. Que bé,
sí.
Aquests dies estan veient que arreu d'Espanya, arreu d'Europa, s'està replicant el problema que nosaltres ens pensàvem que era exclusivament nostre.
Exacte.
El primer que va utilitzar la paraula parc temàtic va ser en Joan Miquel Oliver, d'Antonio Font. Però és que és cert, tu ara per viatjar, per viatjar, no fer turisme, per viatjar, t'has d'anar a un poblet a la vora de tal ciutat, o una ciutat petita de vora de una banda, perquè tot s'assembla, tot és igual, les mateixes marques, per tot arreu és el mateix, tot massificat, no sé què ha passat, però cada cop tothom ha envaït tot. No sé què mos ha passat, però en castellà ja diuen mal de muchos consuelo de tontos. Nosaltres hem de mirar per Mallorca, però és curiosíssim aquest fenomen que s'ha produït a nivell global, Marga.
Sí, totalment. Jo quan vaig fer el llibre era una recopilació d'entrevistes que xerràvem sobre sa vida, sa obra d'aquests artistes, i també xerraven sobre Mallorca. I ells, això, fa 15 o 16 anys, ja xerraven de tots aquests fenòmens que ara no només està claríssim que tenim aquí, sinó, com tu bé dius, a tot el món, no? Però fa, això, 15 o 16 anys, no era tan evident com ara, i a mi m'ha de sorprendre molt totes les reflexions tan interessants que feien sobre cap a quin món estàvem caminant. I va ser també sobre totes aquestes reflexions que jo vaig dir, segurament podem fer un documental només centrant-nos en aquests temes, ja no tot el que abarcava el llibre, sinó ja directament sobre aquests temes. I, de fet, aquestes entrevistes els he guardat, jo els volia editar en forma de documental, però al final no ha estat fins fa un parell d'anys que realment vaig trobar que era el moment adequat, perquè ara tothom pot comprendre fàcilment tot el que ells pronosticaven, perquè per desgràcia ho estan visquent en el nostre dia a dia, no? Perquè fa 15 anys sí, estaven saturades certes plaies, certes zones, etc. Però no era el mateix d'ara. Ja no ens afectava tant en el nostre dia a dia. No me n'adonava en compte de tota aquesta massificació i turistificació que d'alguna manera s'estava gestant des de fa dècades, però que ara ens ho trobam ben davant, no?
Cert. Perquè vos passeu, perquè no conegueu una Marga Amelià, que és difícil, però altament recomanable aquest suportant el paradís, perquè normalment tot el que fan a Margà ho fan molt de carinyo i molta cura, a banda dels primers curtmetratges que va fer, com el síndrome del calcetín desparejado i Dona, després va fer Bittersweet Days, i no debades 100 libros juntes, perquè vos faceu una idea, té un 6,6, la seva pel·lícula de 100 libros juntes, té un 6,6 a Film Affinity, que això només li donen a en Coppola i en Scorsese, perquè Film Affinity són bom Jesús. Quan donen més d'un 5, quan donen més d'un 5 a Film Affinity ja te pot pegar, ja te pot pegar. Escolta, és que és aquesta reflexió que tothom diu que parlant de turisme com a font de riquesa, però comencem a parlar de turistificació com a problema. Jo no sé si parleu d'això en els teus entrevistats, en el documental, sí. Perquè és que és cert que és font de riquesa, però també sí, arreu sí, d'Espanya sí. Estan veient com Santiago de Compostela, per exemple. Sí. Tenen el mateix problema.
Exacte.
És a dir, on hi ha la frontera? No sé si en parleu d'això en el documental.
Sí, clar. En el documental feim moltes preguntes que sorgeixen, no? Perquè tot va començar també amb aquestes preguntes que un se planteja i que troc que mos plantejam tots, no? Si tot és així, què hauríem de fer? O, per una banda, no? Nosaltres com a viatgers, que també viatjam a vegades, clar, te poses a la situació des que viuen allà, te comences a sentir ja una miqueta tal, te qüestiones les coses. Després, una altra qüestió és com hem permès que la situació arribés fins aquí, d'una cosa que era totalment positiva en el principi, que ens va dur oportunitats riques, etc., s'ha convertit en una cosa que ens està una mica asfixiant. També ens plantejam pros, contres, com ha estat l'evolució, què haguéssim pogut fer millor, què podem, que encara estem, si encara estem atents o no, i com, de canviar i millorar les perspectives futures. Com afecta a tots els diferents sectors, no? Són moltes preguntes que ens plantejam. Tampoc és que pretenguem donar una resposta clara i unívoca, perquè ningú la té, m'imagino. Però sí que és una, per això deia, una reflexió personal, però també col·lectiva entre tots ells i jo, sobre totes aquestes qüestions que en el final, si t'hi fixes, quasi mos les feim cada dia, no? Els mallorquins. I m'imagino que també la gent de totes aquestes ciutats que mencionaves Santiago, però, per exemple, Barcelona, Madrid, sí. Venècia, París, no? Són a Canàries també, no? Veig que surten cada vegada més notícies sobre el mateix tema i que la gent també se comença a qüestionar coses, però qüestionar-se les coses sempre està bé, no? És a dir, no vol dir que estiguem en contra del turisme, ni que estiguem en contra de la globalització, ni tal. No, però està bé que quan veus algo que te fa plantejar-te dubtes, ho puguis xerrar, ho puguis reflexionar per, a més, si se poden prendre millors decisions, no?
A mi, també te volia demanar si tothom està d'acord, si tothom opina el mateix, perquè és mal de fer posar quasi una vintena de persones d'acord i que en Carme Riera te contesti el mateix que en Susi Gómez. Hi ha confrontació d'opinions? O més o manco tots els mallorquins veiem el mateix problema dins la gallina dels ous d'or?
Ja. Mira, ells i elles, en general, pensaven més o manco com, te diria jo, com ara la gran majoria pensam avui en dia, no? El que passa és que se varen com adelantar. Però generalment, també ara hem sortit en el carrer a xerrar amb gent sobre què opina i tal, per tenir nosaltres també material, i la majoria pensa una mica això, no? És a dir, que i ells també. Després cada un contava les seves anècdotes, les seves preocupacions més personals, o coses que se plantejava un i l'altre no. És a dir, cada un tenia llibertat absoluta per dir lo que se plantejava. Però en el final pens que com a moment històric, actualment, una bona majoria pensa una mica en la mateixa línia. Ja t'he dit, després cada un en les seves circumstàncies, etc. Però gent que se dedica al turisme directament, gent que no, gent que més tangencialment o el que sigui, se fa una sèrie de preguntes, no creus? És a dir, és un moment en què és més generalitzat, no?, aquest qüestionament, que potser fa 20 anys no era tan així.
Home, ahir mateix, Juanmi Ferrer, de Caer Restauració, sí, deia que amb més turistes que mai estan facturant menys. Per tant, exacte, que mos han de fer una pregunta, perquè deia, sí, home, això no, aquí la cosa falla per qualque banda, per tant, fins i tot la gent que viu del turisme també s'està donant de compte. Dia 4 sí, de setembre, en la Cine Ciutat, suportant
el
paradís. Perdona, i en Rivoli.
En
Rivoli
també.
En Rivoli, dia 4 sí, de setembre, Cine Ciutat i en Rivoli, suportant el paradís, darrere documental de Marga Amelià, en direcció de fotografia del nostre estimat Agustí Torres. Tu sí que te saps rodejar, Marga, mestre Agustí Torres, i en breu m'imagino que a IB3, perquè no mos han de perdre l'oportunitat sí, de veure suportant el paradís el darrer film, en aquesta ocasió documental de Marga Amelià. Marga, sempre és un plaer parlar amb tu. Enhorabona per posar en a la pantalla aquest problema, aquesta qüestió. No sé si és problema, qüestió, pregunta, dubte. L'important és, com
tot,
tu has dit,
has
fet moltes preguntes. Això és l'important. Suportant el paradís, d'Anna Marga Melià. Moltíssimes gràcies, Marga.
Moltíssimes gràcies.
Salut.
Una abraçada.
Adéu. Adéu. Nosaltres ara d'aquí un instant parlant del Museu de Mallorca, que no vos mogueu.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a la segunda división.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
En Tomàs ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
meu padrí sopava d'hora i se colgava de jorn. Quan s'afeitava s'untava de coloni, encara l'ensum d'aquí on som. Torrava romàntica de muntes que riu i les trempava amb un pot de gret. Exactes on encara hi trobes quatre anys, els demà van ser llaret.
Bruma de Bessons dels Ànimos per Regles de Sant Joan, una cançó que parla de tradicions de la nostra història. I d'això és del que volem parlar, perquè el Consell de Mallorca demana al govern d'Espanya que desbloquegi i acceleri definitivament el projecte de museïtació de les sales d'arqueologia del Museu de Mallorca per poder obrir-les. Un tema pendent des de fa anys. Les sales d'arqueologia del Museu de Mallorca estan tancades fa anys per mort de Madrid. El Consell diu que malament ho ha demanat en reiterades ocasions en el Ministeri de Cultura des de fa 3 anys la redacció i la licitació del projecte museogràfic no ha avançat. En parlàvem amb la consellera de Cultura i Patrimoni i vicepresidenta del Consell, Antònia Roca. Senyora Roca, benvinguda una vegada més. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, nosaltres hem estat els primers que han quedat estesos que el Museu de Mallorca sigui de titularitat estatal. És a dir, aquest patrimoni també depèn de Madrid. És a dir, estan tancades en el públic unes sales clau, en el patrimoni que tenim aquí, perquè el Ministeri fa 3 anys que no mou peça. No mos fan cas, no els fan cas, no contesten, donen llargues. Què fa el Ministeri d'ençà que els demanau que agilitzi aquest projecte?
Bé, la veritat és que és una llàstima perquè, com bé dius, hi ha 7 sales d'arqueologia, que són més de 10 sales que haurien de mostrar pues, tota la història de Mallorca des de la prehistòria fins a l'actualitat. Són unes sales en què s'hi van dur a terme unes obres que ja han acabat i que ja estan totalment preparades per rebre les peces que han de mostrar tota aquesta història de Mallorca. Inclús ja està fet també el projecte de museïtzació. Per tant, només queda que el Ministeri de Cultura liciti pues, l'empresa que col·loqui aquestes peces en els espais adequats. Això estem esperant des de l'any 2023 i el Ministeri tenia la partida pertinent de 1,9 milions d'euros per fer aquesta execució d'aquest projecte museogràfic i jo crec que pues, demostra una deixadesa o una qüestió política, no, ja no sé què pensar, no? Perquè no té cap sentit que hi hagi un projecte fet, que el Ministeri tingui els dobbers reservats i que no posi en marxa aquesta licitació perquè tots els mallorquins puguen gaudir d'aquestes sales amb aquesta història de Mallorca, no? Per tant, nosaltres no ens cansarem de reclamar en el Ministeri de Cultura perquè és de rebut per tots els ciutadans de les Illes Balears que aquestes sales vegin la llum. Jo crec que qüestions, no?, d'història, prehistòria, cultura, ens uneixen a tots i haurien d'estar per damunt qualsevol consideració política o color polític, però el Ministeri de Cultura, per desgràcia, està demostrant una deixadesa total i absoluta en aquest aspecte.
Clar, és que si ara, per exemple, a Madrid, no sé, els hi pegues per tornar molts els bous de costits, estarien en aquesta sala tancada? És a dir, perquè mos facem una idea de l'importància, perquè el Museu de Mallorca té una de les principals col·leccions arqueològiques que hi ha a Mallorca. De fet, el gruix està allà de dins perquè record diferents períodes des de la prehistòrica, des de la prehistòria fins... Els van passar teleòtics, hi ha arqueologia, paleontologia, un caramull de coses, però, clar, no només és aquest contingut, és el dret que tenim els mallorquins de conèixer el nostre patrimoni. Ens estan negant aquest dret de fer aquest viatge per la nostra història, senyora Roca, és així, no?
Clar, efectivament, són tota una sèrie d'obres i peces arqueològiques, no?, que van des dels jaciments més importants de la nostra illa, ja pugui ser pues, mosaics de Pollentia, ceràmiques de diferents jaciments de la nostra illa, un miotragus, tot el que és el Montaleòtic, la Mallorca islàmica, els mosaics paleocristians, totes aquestes peces estan ja preparades perquè puguin ser col·locades i puguin ser vistes en aquestes sales d'arqueologia. Però, clar, fins que el Ministeri de Cultura no faci aquesta licitació, pues tots els mallorquins tenim tot aquest període històric, guarda i custodies Museu de Mallorca, que no podem accedir-hi, que no podem accedir en el patrimoni cultural de l'illa de Mallorca a causa de que el Ministeri de Cultura pues, té bloquejat aquesta possibilitat, no?, d'obrir les sales d'arqueologia. I, a més, ens dol encara més, jo crec que com a mallorquins, no?, i com a persones que estimen la cultura i el patrimoni, que enguany, precisament enguany, el Museu de Mallorca fa 65 anys, no?, i que millor que totes aquestes sales, que ara estan buides perquè són les sales que estan preparades, no?, de baix, que on hi ha jaciment del Museu de Mallorca, i que estan preparades però buides, no?, i que ojalà haguéssim pogut estar plenes per aquest 65 aniversari en totes aquestes peces, tenint en compte, a més, que el projecte el varen tenir ja acabat el 23. Per això dic que és una qüestió de voluntat política que no s'ha duit a terme l'execució d'aquestes sales, així que és una llàstima celebrar aquest 65 aniversari. A lo millor hauran de fer alguna actuació com varen fer, no?, de l'ausència dels bous de Costitx, pues, per mala sort hauran de celebrar el 65 aniversari amb l'ausència de les sales d'arqueologia i no és de rebut per tota la ciutadania de Mallorca.
I tot va ser arrel de les obres. És que, per què fa 3 anys que estan tancades? A partir de les obres, això ho va decidir el Ministeri?
Bé, les sales, sí, fa moltíssims anys que estan tancades, deu fer com a 10 anys. En aquesta fase, pues, se van fer tot unes obres de millora de les sales, perquè hi havia humitats en el seu moment, inclús també fa 4 anys se va arreglar tot el que és el pati del Museu de Mallorca perquè no donessin humitats a les sales, i ja se van finalitzar totes i cada una de les obres de millora de l'espai que s'havien de fer, i una vegada ja acabades, com deia, se va ja fer tot el projecte de museogràfic, per tant, ja se sap que ha d'anar col·locat a cada una de les sales per fer tot aquest recorregut de la història de Mallorca des de la prehistòria. Només queda pues, col·locar aquestes peces i per això necessitem que el Ministeri de Cultura fengi la plataforma, la licitació d'aquest projecte de museïtació. Com dic, la feina està feta, és voluntat política per part del Ministeri de Cultura, i continuarem reclamant com no pot ser d'altra manera, perquè és un dret de tots els mallorquins i una injustícia, no?, diria jo, d'haver de tenir pues, aquestes sales buides amb unes peces estojades quan podrien estar i haurien d'estar a l'abast de la ciutadania.
I des que de tant d'anys, efectivament, perquè a més també heu reclamat un calendari com un full de ruta per posar fi en aquesta situació, perquè a vegades heu dit que el Consell està llest per fer el que li correspon, però primer el Ministeri de Cultura ha de complir les seves responsabilitats. Quan ells donin la passa i diguin endavant, quines són les nostres competències aquí en el Consell? Què haurà de fer el Consell? O ja ho heu fet, com deies, el projecte de museïtzació?
Sí, nosaltres ho tenim ja tot a punt, perquè la nostra part també era tenir tot l'inventari de les peces i les peces preparades i en condicions per estar exposades a les sales. Nosaltres hem fet la nostra feina i el museu té preparades totes les peces en bon estat, s'han restaurat les peces que s'havien de restaurar, per tant, està tot a punt perquè pugui ser col·locat en aquestes sales, no? Per tant, des del 23 esperant que el govern d'Espanya mogui fitxa, que el Ministeri de Cultura, el ministre, pues, donis vistiplau en aquest projecte de museïtzació. Si no, pues, per mala sort, en aquest pas, pues, imagina't, els preus així com pugen i les peces preparades, pues, de cada vegada sí. Allò que està estojat se va degradant més, no? Per tant, és ja com un ultimàtum de demanar que d'una vegada per totes fa impossible que aquestes sales puguin estar obertes en el públic, perquè ara ja no queda res, ni queden obres per fer, ni queden obres per restaurar, les peces i les sales estan tot a punt.
I de què dit, si les sales d'arqueologia del Consell del Museu de Mallorca estan tancades és perquè el Ministeri de Cultura no mou fitxa, perquè paradoxalment el Museu de Mallorca és de titularitat estatal. Tant de bo hi hagi sort, sabem que aquest programa no l'escolten a Madrid, però com a mínim és dret a queixar-nos el tenim i no fluixeu, perquè és importantíssim. Jo vaig tenir la sort de visitar-lo quan era menut en el Museu de Mallorca, aquestes sales d'arqueologia, vaig veure aquest miotragus que vostè diu. És una verdadera meravella veure el nostre passat, i és una injustícia que ara els mallorquins no poden visitar les sales d'arqueologia del Museu de Mallorca. Senyora Roca, des de la Conselleria de Cultura de vosaltres, Conxa, i moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Bueno, i amb aquesta petició que tornin a obrir les sales d'arqueologia del Museu de Mallorca, partim fins demà, vos deixem les notícies i amb esports 3. Salut a tots.
Sopava d'hora i se colgava de jorn. Quan s'afaitava, s'untava de colònia, encara vençut aquí on som. Torrava domàtiques de Montescaldiu, les trempava amb un pot de grell. Els agres on encara hi tropes quatre anys, els no me va ensenyar.
De Tres Ràdio.